Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Vila-real te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Eila Gil i Núria Goterris et presenten protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada. Play that Blink-182 song that we
beat to death in Tucson, okay. Estàs a la 92.2 FM.
Una 6 minuts, en moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local fins que comence aquesta sessió plenària ordinària a l'Ajuntament de Vila-real corresponent al mes de setembre. Comencem parlant dels més de 60 productors de tota la província que aposten per la qualitat per adherir-se a la marca de la Diputació Castelló Ruta de Sabor. En torn a 60 productors de Castelló han revalidat el seu compromís durant aquesta darrera setmana amb Castelló Ruta de Sabor, la marca de productes autòctons que impulsa la Diputació com una via de millora i de desenvolupament turístic per als sectors agroalimentaris i que redunda en una millora econòmica per als municipis de Castelló. I és que el govern de la província està implementant un calendari de reunions sectorials a través de les quals revisa i actualitza la normativa sectorial perquè nous productes de la província puguen ser i estar adherits complint els criteris de qualitat i origen que decideix cada sector. Continuem parlant de la Diputació que premiarà amb 50.000 euros l'Ajuntament que faça millor ús de la ceràmica castellonenca al seu municipi. L'entitat provincial premiarà amb fins a 50.000 euros el Premi Província de Castelló a l'ús del producte ceràmic en aplicacions urbanes a l'Ajuntament de la província que faça un millor ús de la ceràmica castellonenca en els espais urbans del seu municipi. Una iniciativa que forma part del treball que el govern provincial realitza per a fomentar l'ús del producte ceràmic entre les institucions castellonenques com a producte preferent. El diputat de promoció econòmica Salvador Aguilella ha explicat que amb la creació d'aquest guardó el que volen és animar als consistoris a innovar en l'ús dels productes ceràmics de la província. Volem, afegir Aguilella, convertir els nostres pobles en el millor aparador que doni a conèixer les aplicacions del nostre taulell. Volem ser millors ambaixadors i fer allò possible per a que qualsevol que passege pels nostres carrers o veja les façanes dels edificis públics puga comprovar les virtuts d'aquesta ceràmica. I repassem actualitat de municipis. Ens quedem a primer lloc a la capital. Castelló, Marco, traslladarà a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies les propostes de la Mesa Interreligiosa de Castelló. L'alcaldessa de la capital, Amparo Marco, i el regidor de Benestar Social i Dependència, José Luis López, han assistit a una de les trobades de la Mesa Interreligiosa per a intercanviar, conèixer i compartir les necessitats de les diferents creences que existeixen a la ciutat de Castelló. Les diferents confessions religioses han agraït al consistori el seu treball i esforç des de la Regidoria de Benestar Social perquè es puguen celebrar aquestes sessions on lliurement puguen compartir la seva fe sense discriminacions. L'alcaldessa ha expressat que és un orgull formar part d'aquesta iniciativa i reunir-se amb totes les confessions de la ciutat. A més, s'ha incentivat als diferents representants a que compartisquen les seues necessitats per a conèixer les propostes que hi ha en la ciutat i poder traslladar-les a la Comissió de Seguretat i Convivència Ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la que actualment és presidenta. I ja ens quedem a la localitat. Vila-real es converteix en la tercera ciutat de la comunitat amb més ajuda de la Generalitat per a l'impuls del valencià. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports acaba de concedir mitjançant l'Àrea de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme una línia d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments de la comunitat valenciana dotada amb més d'un milió d'euros que s'han repartit entre 232 municipis. De tots ells, Vila-real és la tercera població en major quantia rebuda per a seguir impulsant el valencià mitjançant la regidoria de normalització lingüística i la primera de tota la província. En total, el consistori vila-realenc ha obtingut 22.874 euros per al foment de l'ús del valencià, només per darrere d'Elx, dotada amb 28.359 euros i València Capital amb 26.920 euros. El regidor de normalització lingüística, Santi Cortés, ha afirmat que som el primer Ajuntament de Castelló i el tercer de tota la comunitat autònoma que més diners ha rebut i per això consideren és important continuar amb la tasca que ve desenvolupant el servei de normalització lingüística. I nosaltres ja tenim aquesta senyal que ens arriba des del consistori vila-realenc en aquesta sessió plenària ordinària del mes de setembre. Estarem, ja saben, escoltant-la fins les dues quan deixarem passar l'actualitat esportiva.
Les aprovem, unanimitat, doncs aprovem per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la dació de compte de resolucions de l'alcaldia i es tracta de les actes de les juntes de govern local celebrades des de l'última sessió plenària ordinària. El senyor secretari donarà compte de les mateixes.
A ver, se da cuenta de las resoluciones de la número 3088, la número 3349, y de los extractos de las juntas de gobierno de 11, 18 y 25 de agosto y 1, 8 y 15 de septiembre de este año.
Molt bé, moltes gràcies, senyor secretari, quedem vostès enterats. Passem al següent punt del dia, que és el tercer, i és la dació de compte de la modificació de la composició de la Junta de Govern local i el nomenament de tinents d'alcalde. Coneixen vostès també l'acord, quedem vostès enterats. El punt quart de l'ordre del dia és la proposta de modificació del nomenament de representants de la corporació. Bé, es tracta de, en aquests moments també, reestructurar els nomenaments que l'Ajuntament de Vila-real com a corporació té en distints òrgans que estem representats, consorcis, altre tipus d'entitats, i vostès també coneixen la proposta, alguna intervenció sobre aquesta qüestió? Bé, doncs passem a votació. Ciutadans?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
Compromís?
Sí.
El grup socialista?
Sí.
Bé, doncs queda aprovat per unanimitat. Alguna explicació de vot? Perdó? Sí.
Bé, vam acordar en junta de portaveus que l'ordre seria el marcat per el ROF invers al número de representants.
Tenen raó. Doncs a partir d'ahir ja saben que hi ha un informe del secretari al respecte de com funciona l'ordre d'explicacions de vot quan s'efectuen en aquest dret, cada grup, i bueno, fins ara hi existia una espècie d'acuerdo, però el Partit Popular ha demanat que se doni la paraula d'acord amb la representativitat que cada grup té. De manera que a partir d'ara les explicacions de vot començarà Ciutadans, continuarà Compromís, després el Partit Popular i després el Grup Socialista. D'acord? Bé, doncs pues, continuem en l'ordre del dia, que és la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida domiciliària i transport de residus sòlids urbans i voluminosos i projecció, construcció i explotació de l'Ecoparc. Senyor secretari, en comissió.
La comissió ha sido la informativa de servicios públicos de 19 de septiembre y el informe ha sido adoptado por mayoría.
Le posté la paraula a la regidora de contractació, doña Ana Vicens, per explicar el punt.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, portem avui al plenari la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida domiciliària i transport de residus sòlids urbans i també de l'explotació de l'ecoparc. Acaso és una qüestió més tècnica que política, ja va ser aprovada en el seu dia per la comissió i n'hi ha molt poc a afegir. Compta amb l'informe de l'interventor on senyala que per a la despesa existeix crèdit en l'aplicació pressupostària i també l'informe favorable de fiscalització limitada prèvia. Aleshores, crec que tots estem a avantatge i que no hi ha res més que afegir. Gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies. Alguna intervenció en aquest punt?
Explicació de vot.
Explicacions de vot. Bé, doncs passem a votació. Ciutadans?
Sí.
Partit Popular? Perdó, ara ja serà complicat, que duc 6 anys a Eixina. Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I Grup Socialista?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada la proposta. Passem a les explicacions de vot i la paraula a Ciutadans.
Moltes gràcies. Bé, aquest és un punt d'aquests que normalment no hauria fet falta fer cap explicació de vot, perquè però creiem que sí que és important aprofitar aquests minuts per a fer unes reflexions. El vot favorable en aquest cas no vol dir que s'estiguen fent les coses bé, baix el nostre punt de vista, sinó que es complís amb un contracte i amb la legalitat, igual que va passar quan vam aprovar la pròrroga del contracte de neteja. Però cal dir que Vila-real té un problema amb la neteja i amb els voluminosos. Molts indrets de Vila-real fan fàstic. Les queixes que ens arriben de la ciutadania per la brutícia són constants i pels mobles abandonats també. Aleshores, vull aprofitar, com he dit abans, aquests minuts per a fer unes reflexions, perquè crec que així n'hi ha una triple problemàtica que vull ficar damunt la taula. En primer lloc, crec que la gestió de l'equip de govern en aquesta qüestió no ha funcionat. Després de 6 anys, el que encontrem és que els problemes no s'han solucionat i els problemes són la brutícia i els voluminosos abandonats, els excrements i orins de gossos, les brosses que em va dissenyar les voreres, com si estiguem a l'antic oest, seguissin havent solars com una selva, com el de darrere del Broquillop, que torna a estar igual que abans de la neteja, i també ens arriben demandes de més papereres. N'hi ha molta gent que pensa que no n'hi ha prou papereres, i jo fico com a exemple ara mateix a l'entorn de la ciutat esportiva, que l'Eixida és un lloc on no se'n veuen de papereres, a més que ens arriben queixes de papereres rovellades pel centre. El segon problema que també hi ha és que possiblement els contractes, encara que s'hagin anat fent millores, s'han quedat desfasats i això és el que estiguem patint. A lo millor caldria reflexionar si val la pena acabar d'esgotar les pròrrogues, però crec que això sí que seria per a un altre debat. I el tercer problema, i hem de dir-ho, és que tenim un problema de falta de civisme. Tindre una vila neta al final és cosa de tots i crec que això seria un bon eslògan. La brutícia no es genera sola. Els voluminosos no deixen al carrer pel seu propi peu. Si volem que el nostre poble estigui net, crec que tots hem de col·laborar. Millor gestió i millor contracte, evidentment, són condicions necessàries, però no suficients. Els ciutadans ha destacat moltes vegades la importància de la informació, però no se'ns ha fet cas. El govern es gasta quasi 1,5 milions d'euros en publicitat, hauria de destinar una part més a donar a conèixer més l'ordenança de convivència i estendre bones pràctiques si volem que Vila-real estigui neta com la nostra casa. Jo sé que sí, que ens diran en el seu torn que s'han fet coses, que s'estan fent coses, però la realitat és que els resultats no arriben. El problema sí que és ahir i la brutícia també. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Compromís.
Moltes gràcies. Bé, primer de tot, dir que Compromís per Vila-real donem suport a aquesta proposta, primer de tot perquè ve al ple avalada pels informes tècnics favorables de contractació i d'intervenció, que bé, això pareix que siga una obvietat, però crec que és important dir-ho perquè si en el passat, en anteriors legislatures, quan governaven altres partits, s'haguera fet això, doncs possiblement n'hi ha moltes sentències que ara ens estan caent o n'hi ha moltes coses que ara estan en els jutjats, doncs que segurament per això no haguera passat. Per tant, és important dir-ho. Però també cal recordar que aquesta, doncs, com bé s'ha explicat abans, és simplement la revisió que es fa cada X anys del que ve estipulat en el mateix contracte, de la revisió dels preus, i que això, doncs, si no tinc mal entès, ve ja des de l'any 2014, vull dir que realment no estem fent així res que estiga fora de lo normal. Però sí que dir que des de Compromís estem d'acord en que n'hi ha que millorar, que n'hi ha que seguir fent les coses ben fetes i que n'hi ha molts temes en els quals, sobretot en la neteja, doncs tenim que aplicar-nos. Però també n'hi ha que dir que en aquest contracte, i no ha fet falta revisar els preus, s'han fet també moltes millores per anar en aquesta línia en la que totes i tots volem, en la de seguir millorant i seguir oferint millors serveis als veïns i veïnes de Vila-real, sobretot així que venim a parlar del contracte de recollida de voluminosos i que, de fet, la mateixa empresa, sense cost d'algun, ha anat incorporant en el dia a dia dels nostres veïns i veïnes i que ens han portat, per exemple, a augmentar el servei de recollida de voluminosos de 2 a 5 dies, a la realització que és la clau, i com bé se comentava abans, d'aquesta informació per apropar als veïns i veïnes, per informar i conscienciar sobre les normes d'ús i el servei de recollida de voluminosos, perquè pensem que això també és part d'aquesta participació ciutadana que nosaltres volem fomentar i que moltes vegades s'ha comentat així, no en els plenaris, sinó en el Consell de Participació Ciutadana, el servei també s'ha incorporat un servei especial de recollida al voltant dels contenidors, s'ha creat un nou servei setmanal d'ecoparc mòbil, s'ha augmentat el parc de contenidors en un 5%, s'ha també incluït una recollida de tapons solidaris o el més recent i vinculat també als programes d'ocupació que estem ficant en marxa des de la Regidoria d'Economia, també s'ha inclòs de manera gratuïta, com comentava abans, un servei de recollida específic per a l'escola taller que estem ficant en marxa en Vila-real després de 10 anys, n'hi ha que dir-ho, i que també inclou la recollida en els jardins d'aquesta escola de taller que està treballant en els jardins de Vila-real. Per tant, és normal que parlem en el torn de paraula de les coses que s'estan fent, perquè s'estan fent moltes coses i, a més, sense cost per als veïns i veïnes de Vila-real, millores en aquest contracte i, sobretot, en la recollida de voluminosos. Però nosaltres som conscients, i ho diem públicament, que hi ha que seguir per aquest camí, hi ha que seguir fent les coses el millor que puguem, sobretot per intentar donar el millor servei als veïns i veïnes per a millorar en la neteja de Vila-real, però també dir que des de Compromís pensem que això no només redunda positivament en valors que nosaltres defensem, com és la línia de conscienciació i foment de la participació ciutadana, de la solidaritat amb causes socials o la col·laboració en els plans d'ocupació, sinó també directament es relaciona en una forma més responsable i més ecològica de tractar residus urbans. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I Partit Popular, la regidora Marisa Mezquita té la paraula.
Moltes gràcies. Bé, per començar, simplement dir que aquest punt concretament no es tracta més que d'una qüestió merament tècnica o legal, és a dir, una revisió de preus que en qualsevol contracte amb l'administració pública se contempla. Bé, partint d'ahir, sí que vull recordar la discrepància del Partit Popular en aquest immillorable servei que s'està prestant. Jo crec que hi ha moltíssimes coses a millorar i, de fet, fa mes i mig, va passar, a primers d'agost, va passar per punt de plenari la pròrroga d'aquest contracte. El Partit Popular es va abstindre perquè vam aflorar la realitat i la problemàtica que realment existís en quant a recollida de voluminosos. No podem tancar-nos els ulls. Estem parlant d'un contracte, senyora Chando, no de 2014, de 2001. Són 16 anys de contracte que, evidentment, des del nostre punt de vista, fa que entenguem que és un contracte que ha servit durant molts anys, però que a dia d'avui doncs, les realitats de Vila-real en el 2001 a les realitats de Vila-real i necessitats en 2017 doncs, han anat evolucionant, s'han anat incrementant i a dia d'avui doncs, el contracte doncs, deixa cosetes que queden ahí pendents de millorar. Només vull recordar-los aquelles propostes que es van llançar perquè realment aquest servei poguera millorar. Vostès se conformen en aquestes xicotetes millores que proposa la mateixa empresa i així queden moltíssimes coses. Recollida de voluminosos, se'ls va demanar que s'ampliara a 5 dies i que els dies que no hi haguera sol·licitud la furgoneta farà una recollida indiscriminada. En cas contrari, pues, estem patint el que estem veient tots els veïns de Vila-real. Al costat de contenidors pues, se deixen objectes voluminosos pues, que estan ahí dies i dies, inclús a vegades setmanes. Vull dir, no n'hi ha un control exhaustiu en aquest sentit. La zona de Madrigal, una zona també problemàtica, una zona on els últims anys s'han generat nous carrers, nous vivendes, que generen més necessitats i problemes que en 2001 no estaven, o no en la magnitud que se presenten a dia d'avui, com per exemple l'assistència de contenidors que no es canvien de costat a la part que ho fan els vehicles estacionats en determinats carrers, contenidors que se queden al mig del carrer, carrers estrets amb contenidors grans, com és el cas de Camí la Creu, n'hi ha més, on els cotxes han d'esquivar el contenidor envaint el carril contrari amb el perill que això suposa. El problema de les males olors, ja que encara que els veïns respecten l'horari de tirar la basura, al no passar el camió de recollida tots els dies, pues acabem patint d'aixes males olors. És que el Madrigal és una zona molt complexa, amb una peculiaritat molt determinada. i que no passi tots els dies el camió, pues, cada volta hi ha més gent vivint, residents, que estan tot l'any, que no només és l'època d'estiu. I això s'ha de tenir en compte. En la zona, tornem a la zona centre, la recollida especial que se fa justet a la zona peatonal o a la zona dels porxes, ja es van dir que ens pareix bé, va ser una proposta nostra de fer aquesta recollida especial, però aquesta recollida especial precisa d'una especial cura, ja que els contenidors han d'estar especialment nets, han d'estar pròxims a zones d'esparciment i de restauració. En la resta de zona urbana vam demanar ampliar els contenidors accessibles, una demanda especial que atén les necessitats dels més majors o de persones amb capacitats diferents. És a dir, són 16 anys els que han passat des que va firmar el contracte. Un contracte que era molt bo per una època determinada, però que nosaltres entenem que és caducat. Ja ho vam posar en dubte el dia de la pròrroga del contracte i a dia d'avui, en l'increment dels preus, el que tenim que mantenir és la coherència i per això, malgrat que bé està el que estava, però que se pot millorar i per això nosaltres hem votat d'abstenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. Bé, a veure, el equip de govern no està content en la neteja de la ciutat, jo també vull dir-ho públicament, és a dir, negar així que la ciutat pues en moments puntuals tenim dificultats per atendre-la adequadament neta seria senzillament pues, estar mentint als ciutadans, no? I jo crec que la gent se passeja pel carrer i ho veu. Hem explicat en mil ocasions, i ho hem intentat dir, el moment que vivim i en quina situació estem. En aquests moments estan celebrant-se les festes de barri i són 10 dies en cada barri. S'han multiplicat les festes de barri en els últims anys moltíssim, és a dir, hi ha moltíssims més barris que celebren aquestes festes en aquests moments. Les carreres solidàries, les marxes, tota activitat que se fa des de les marques de ciutat, de l'activitat que té aquesta ciutat cada vegada major i en aquests 6 últims anys especialment, evidentment generen tot impacte humà, genera brutícia, el mercat que vam tornar al centre, en un costat i en l'altre, etcètera, etcètera. No? Tot això, evidentment, no poden ser excuses per a no netejar més i per a embrutar menys i implicar-nos des de l'Ajuntament de Vila-real que això sigui així. A mi me consta que n'hi ha queixes dels veïns, me consta en el funcionament de l'ecoparc i vaig a fer una reunió especial també sobre aquest tema, això de fer anar al veí 30 vegades en un cabasset per el límit que s'establís també quan algú té que tirar alguna cosa de sa casa, etcètera, doncs no me pareix el més adequat. I jo estic convençudíssim que en un contracte nou no seríem capaços de prestar el servei de la manera que el prestem, per això l'hem prorrogat, des del punt de vista tècnic és inapel·lable, és legal fer la pròrroga, però en la necessitat de neteja que la ciutat té fruit d'aquestes activitats, del creixement d'activitats, etc., un contracte nou ens costaria moltíssims més diners per a arribar a les hores que estem fent en neteja en aquesta ciutat perquè hem aconseguit un molt bon acord en l'empresa per assumir algunes activitats que estaven fora d'aquest contracte i que, sin embargo, com a millora està fent sense pujar-nos ni un euro d'aquest contracte. Si és veritat que vam fer números i en el pressupost d'enguany vam consignar quasi 20 milions de pessetes, 100.000 euros més, per a poder pues, millorar d'alguna manera el servei de neteja i els tinc que dir que a fecha d'avui no ho hem pogut aplicar. És a dir, tècnicament, no... fixa't que és una obvietat, no?, que necessitem netejar més, perquè això està en el carrer i crec que en els debats que s'han tingut, com dic, a ningú se li escapa. Sin embargo, pues no hem sigut capaços de convèncer els tècnics municipals i de fer tota la documentació necessària per a poder créixer en aquest 10% i aquest contracte que la llei ens autoritza, però que n'hi ha que fundamentar tècnicament per a poder pagar-li a l'empresa 100.000 euros més. No? Jo estic convençut que en aquests 100.000 euros més, incorporant alguna persona més de neteja i alguna maquinària més, etc., s'haguera notat moltíssim. Pues a dia d'avui, i això pues, també n'hi ha que ser humilde en reconèixer-ho de vegades, hem sigut incapaços de ficar-ho en marxa, no?, durant tot l'any que hem tingut els diners ahir en el pressupost. No és un tema de voluntat política, que la tenim, és que ho hem aprovat i és que sabem que el poble no està lo net que hauria d'estar, però bueno, pues, la burocràcia actualment, les dificultats moltes vegades per a intentar fer les coses dins de la total legalitat, que és una cosa que evidentment este equip de govern no va renunciar, ens ha impedit que puguem en aquests moments tindre aquesta solució. Pareix ser que se m'ha dit que en els pròxims dies tindrem ja definitivament una solució, està tot en marxa, i que l'any que ve es començarem, per tant, ja en el pressupost de l'any que ve, en aquest 10% més incrementat el contracte, seran 100.000 euros més, i des de llavors estem oberts a qualsevol suggeriment, idea. És cert, lo del Madrigal, que n'hi ha dificultats, però bueno, el Madrigal du 25 anys sense urbanitzar-se, o sigui, no, els problemes no han aparegut ahir, però és cert que se podrien ficar algunes mesures que ens tindrem que assentar, i jo crec que aquests 100.000 euros poden ser l'excusa perfecta per a poder-se assentar en l'empresa i millorar el servei. No? Però si pensàrem que un contracte nou ens prestaria el servei que se ens està prestant ara en aquests moments per part d'aquesta empresa i al mateix preu que se ens està prestant en aquests moments, no duden que ho haguem tret a concurs. Però si legalment no tenim l'obligació de treure-ho a concurs, podem prorrogar i estem mitjanament contents i pensem que aquests 100.000 euros ens anaven a ajudar a muntar, però com dic, per desgràcia, en aquests moments no hem pogut ficar-los en marxa. Jo vull reconèixer, evidentment, que és un debat que no m'agrada perquè també camine, no?, tot el dia pel carrer i comprenc que la ciutat no està lo neta que hauria d'estar, no? I també implicar-nos entre tots en coses que veus que a lo millor, pues, ho hem dit mil vegades, no? Si se neteja, si se embrutara menys, també estaria menys bruta la ciutat. Me consta el regidor Ochando també està treballant en el tema de les cafeteries, dels bars. És que és una oportunitat, vull que mos sent la gent, n'hi ha que parlar d'aquestes coses que li preocupen a la gent en el carrer. Pues és que costa tan poc quan ho tanca el bar agarrar una granera i agranar el que dissa quan està en terra, pues hem d'esperar a les 5 del matí que passi la màquina, que neteja, i la imatge de cochinos que generem en el món, perquè aquesta és una ciutat també de congressos, que ve gent a jornades, a coses, i que viu més allà de les 10 de la nit o de les 11. No? Jo crec que n'hi ha una sèrie de coses, me consta que estan treballant per a ficar mesures, i demane que entre tots siguem capaços d'una vila més neta, no? Perquè evidentment la imatge que donem no és massa adequada. Continuem en els següents punts de l'ordre del dia. El punt número 6... és la proposta de la regidora delegada d'Administració Local relativa a l'aprovació del règim provisional de tramitació de les mocions plenàries. Senyor secretari, en comissió.
Senyor alcalde, no ha passat per comissió informativa i, per tant, tenen que votar la inclusió del punt en l'ordre del dia.
Bé, doncs per a incluir-la en el punt de l'ordre del dia, Ciutadans.
Sí.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Sí.
Grup Socialista?
Sí.
Bé, doncs queda inclòs en l'ordre del dia i ara té la paraula per explicar la proposta la regidora Anna Vicens.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, portem al plenari d'avui l'acord de tramitació de les mocions plenàries per a que tinga un procés lògic en la presentació i en la tramitació de les mateixes amb la nova administració electrònica fins que s'aprove el reglament orgànic municipal en el que s'està treballant actualment. Me consta que és un tema que es va pactar en una junta de portaveus, agrair la col·laboració de tots els partits polítics i res més que afegir. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Alguna intervenció en el debat? Bé, pues, donem per aprovat per unanimitat, pues queda aprovat per unanimitat. Senzillament, el que explica la regidora, se trata de poder presentar les mocions un poc més de temps per a que puguen els grups tindre, pues, el temps suficient per a debatir-les en els seus partits i en l'àmbit de la seva discussió interna. Val, pues, el següent punt de l'ordre del dia és el 7, és la proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, Illa 414. Senyor secretari, en comissió.
La comisión ha sido la informativa de oportunidades del 19 de septiembre y el dictamen ha sido obtenido por unanimidad.
Molt bé, pues alguna... ¿Coneixen vostès el punt? Senyor regidor, vol explicar breument, almenys sí, jo crec que per respecte a la gent de sa casa.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt breument, el dia 26 de novembre del 2016 va passar ja l'aprovació provisional d'esta modificació puntual de la mansana 414, que per a que els veïns se situen és la mansana que rodeja el Jardí de Polos, carrers Aragó, Polo de Bernabé, Ignasi Vergara, i el que fem en aquesta modificació puntual és reordenar els volums edificables, alinear les parcel·les al jardí interior i, per tant, donar-li equilibri i homogeneïtat a aquesta mansana que estava un tant desequilibrada. Moltes gràcies.
Bé, alguna intervenció? Mantenim unanimitat? Pues se manté la unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció del grup Compromís perquè la dama d'ells torni a ells. Suposo perquè la duguen, ella sola, no crec que... Bueno, senyor secretari en comissió.
La comissió ha sido la informativa social i calidad de vida del 19 de septiembre i el dictamen ha sido obtenido por mayoría.
Molt bé, per explicar la proposta, la moció té la paraula la regidora de Compromís, doña Gemma Gil.
Moltes gràcies, senyora alcalde. Bé, avui duem al plenari aquest punt 8, la moció presentada per Compromís, per a que la dama d'Elx, com estem dient, torni a Elx, però de la manera expositiva, és a dir, de poder tindre-la com una de les peces més importants de la cultura ibèrica i poder-la estudiar i també tindre-la present així en les nostres terres. Bé, en primer lloc, m'agradaria recordar un extracte de la conferència pronunciada per Carmen Aranegui, catedràtica d'Arqueologia de la Universitat de València, en el tercer curs d'Arqueologia Il·licitana, Los lunes en Alcúdia, la dama d'Elx i les altres dames ibèriques, pronunciada el 23 d'octubre del 2006, any marcat per l'arribada de la mateixa dama d'Elx que se va exposar en el Palau d'Altamira al llarg dels mesos de maig a novembre. Aranegui va explicar el següent, la importància que té la dama d'Elx des del punt de vista arqueològic i cultural, des de la seva cultura ibèrica i des del món de les representacions femenines en l'art ibèric. La dama d'Elx és diferent a totes les dames ibèriques, perquè en aquest cas va ressaltar que el bust és una obra única, la millor de la sèrie, i pertany a un taller que té una cultura artística més depurada i refinada que la de les altres talles, o tallers, si la comparem, per exemple, amb la dama de Baza. Una de les característiques peculiars de la dama d'Elx és que és superior a la mitjana, no és una figura de cos sencer, ni està sentada en un tro, sinó simplement té la representació tallada per sota del seu pit. És la peça que amb més claretat mostra el que és un bust llarg i és el detall més específic d'aquesta peça. Doncs bé, Aranegui, com a experta dins del món ibèric, ha vist la dama d'Elx en moltíssimes exposicions, en moltíssimes ocasions arreu del món, però li va agradar molt veure-la al seu lloc d'origen, a Elx. Si hi ha una diferència entre veure-la ací o veure-la a Madrid, és que el públic que ve a Elx és un públic molt més entregat, més implicat i molt més proper. Al País Valencià hi ha una tradició consolidada d'estudi sobre la cultura ibèrica, tant a les nostres universitats com a serveis d'arqueologia, ajuntaments, diputacions, que ha permès un notable increment dels estudis i els coneixements del món ibèric a les nostres terres, gràcies als treballs d'investigadors de renom com Domènec Fletcher Valls, Miguel Tarradell o la mencionada Carmen Aranegui. A més, des de la nostra terra, s'ha reclamat en diverses ocasions que la dama d'Elx fora ubicada permanentment en la ciutat d'Elx. Clar que no estem parlant de crear un cub blanc sense cap tipus de contingut, sinó el que estem presentant avui, i volem que quede clar, és el poder habilitar en aquella ciutat un centre d'interpretació de la cultura ibèrica, on també rescataren els centenars de peces de jaciments ibèrics distribuïts arreu del país. Aquest resultat seria un conveni entre les administracions estatals autonòmiques, provincials i locals, així com les universitats i centres d'estudis de la comarca, i des d'on es donaria suport a les recerques i estudis sobre la cultura ibèrica. Des de la part legislativa, estem parlant del patrimoni arqueològic, segons la qual les peces que s'han de conservar prop dels seus llocs de troballa, com queda en els articles 42.2 i 45 de la llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol. Recordar també un fet curiós, ha caigut fa poc, el 28 d'agost del 2007, que va ser portada d'alguns periòdics o també de les notícies, en el qual teníem un curiós fet, és a dir, la filtració d'una formiga en la cara de la dama d'Elx. Això ja ho va preguntar el nostre company de Compromís, Carles Mulet, al Senat, però, com tots sabeu, el problema no és la formiga en la cara de la dama. El problema està en que, si s'ha filtrat aquesta formiga, és que, trobant-se la peça dins d'una peça estanca, o bé aquesta peça no està ben sellada, o el problema és molt més greu, que estem parlant d'un problema de plagues, és a dir, s'ha pogut colar per alguns dels conductes que estan regulant la llum, la temperatura i la humitat relativa. És a dir, els components que treballem per a poder evitar que la peça es deteriore. Aleshores, una de les preguntes que ens podem fer és que si la Dama d'Elx és una de les peces més importants que té el Museu Arqueològic Nacional, que més públic atrau i això li suma la quantitat de visitants que té al llarg de l'any, com estaran les altres peces exposades també en sala però que no tenen l'atenció dels ciutadans? I a més, si ens deixem de la sala, com es trobaran els magatzems d'aquelles peces que no són visitables? Per tant, ja per anar concluint, les oportunitats que trobaria l'economia del País Valencià en la tornada de la Dama d'Elx seria tant per al turisme com per al món universitari i cultural, fomentant el món cultural il·licità amb el trasllat d'aquesta peça. Per tant, els acords que presentem i que duem en aquest plenari és que l'Ajuntament de Vila-real acorda demanar al Ministeri de Cultura que encarrega un informe jurídic i d'especialistes en arqueologia i museologia per estudiar les possibilitats de traslladar la Dama d'Elx, o la Reina Ibèrica, i ubicar-la permanentment en la capital del Baix Vinalopó. El segon punt, que l'Ajuntament de Vila-real, la seva proposta de creació d'un centre d'interpretació de la cultura ibèrica a la ciutat d'Elx i que siga resultat d'un conveni entre les administracions públiques i universitats valencianes, i que es convertisca en un lloc de referència internacional per a l'estudi del món ibèric. Seria en el marc d'aquest centre on s'ubicaria la mateixa peça, la qual cosa permetria que s'estaguera a l'abast dels especialistes en la matèria i públic en general i també escolar. Això és tot.
Moltes gràcies, senyora regidora. Bé, doncs alguna intervenció en el debat? Explicacions de vot? Doncs passem a votació. Ciutadans?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
El grup socialista?
Sí.
Pues queda aprovada. Té la paraula Ciutadans, la regidora doña Ana Riera.
Gràcies, senyor alcalde. Bona vespre. En Ciutadans, ja en maig d'enguany, van presentar una moció en la Comissió de Cultura del Senat per a que aquesta figura emblemàtica tornara on li pertany, que és a Elx, en este 2017. El que van demanar concretament és una sessió temporal d'almenys uns 6 mesos per a que estiguera present durant el 120 aniversari del seu descobriment, ja que, segons apunta des de Madrid, el bust no té previst tornar a casa fins al segon semestre del 2018. En aquest sentit, des de Ciutadans volem remarcar que aquesta petició temporal en cap moment està renyida en que es doni una tornada definitiva de la dama al seu lloc d'origen. No obstant això, considerem que, a banda de protegir el patrimoni d'una altra ciutat, podríem treballar més per a protegir també el nostre patrimoni, el local, ja que, tal i com vam exigir en el seu dia, és necessari revisar quines infraestructures del catàleg patrimonial necessiten d'una restauració urgent i aprofitar-se de les subvencions d'altres administracions, cosa que no s'està fent del tot bé. El Molí La Vila, per exemple, no s'acaba mai, o la Torre Motxa, que està cada vegada més deteriorada. En definitiva, els demanem més cura en les nostres infraestructures protegides, d'ahir la nostra abstenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. Per explicar vot, Partit Popular, el regidor Jaume Llorenç té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, òbviament, crec que estem a favor, o com a mínim no estem en contra, de que la Dama d'Elx torni a Elx, però des de luego en unes condicions adequades. No estem parlant d'una peça qualsevol, estem parlant d'un dels elements més significatius de l'art ibèric. De fet, els nostres companys a l'Ajuntament d'Elx, el grup municipal del Partit Popular allí, ja va votar a favor a principis d'any quan se va plantejar aquesta qüestió, i també la Generalitat, almenys en les anteriors legislatures, ha tractat de trobar un camí per a que la Dama d'Elx pugui tornar en les condicions que té que estar una peça d'aquest valor. Però bé, fins ahí, realment no hi ha més que dir. A nosaltres sí que recomanem als companys de Compromís que miren, no miren tant a 250 km al sud, i miren al nostre voltant. Miren com tenim, per exemple, pues jo crec que el nostre element patrimonial més significatiu, com és la Torre Motxa. L'estat en què es troba la Torre Motxa, que bé, una foto feta este matí, però bueno, tampoc crec que ho tenim tots lo suficientment vist. I que en 6 anys i mig no s'ha fet absolutament res. Bueno, res no, s'ha fet el que fan vostès sempre, anunciar que Vila-real projecta rehabilitar la Torre Motxa per a fer-la visitable, un setembre de 2020. 2015. Ahir se parlava d'un projecte, se parlava d'una recuperació. Bé, fins ara, res de res. També els recomanem que miren cap a si i no miren cap a un altre costat quan passen coses com el tema del Mas de la Torre. En 2014 recorde que una edificació que a més datava crec que de principis del segle passat, de principis del segle XX, d'estil modernista i molt característica, se van derrocar. Vostès van, no se van preocupar per aquest patrimoni, evidentment. Tot era legal, però en aquell moment també van considerar mirar cap a un altre costat. O encara no sabem, i ja comença a ser algo preocupant, què va passar en les nostres capelletes. Algunes estan en un estat més que preocupant. També, mira, de camí a l'Ajuntament a la Torre Motxa perquè comproven a veure com està i si realment li fa falta alguna actuació o no, passen per exemple per el carrer Desemparats i veuran la capelleta que n'hi havia en un estat realment preocupant. Tampoc sabem encara si van a fer alguna cosa. Ara que pareix que ja se pot, han trobat la fórmula per a poder actuar sobre aquestes capelletes que normalment estan en propietat privada, pues també seria interessant que proposaren alguna cosa. En definitiva, nosaltres hem decidit no sumar-nos a aquest joc d'alguna forma. Nosaltres ens abstenim amb el tema de la mà d'ells com vostès sistemàticament s'estan abstenint tots els dies a l'hora de cuidar i protegir el nostre patrimoni local. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Per explicar el vot, grup socialistes, senyor Pérez.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres, evidentment, tenim que recolzar la moció de compromís perquè ve a ser un graner d'arena més a favor del que estan fent els nostres companys socialistes des de l'Ajuntament d'Elx. En primer lloc, la regidora de Cultura d'aquest Ajuntament d'Elx va presentar una moció a principis d'aquest 2017 per a que la dama d'Elx vinguera de manera temporal per al 120 aniversari de la seva troballa. Més lluny d'això, Carlos González, l'alcalde, va demanar no sols la sessió temporal, sinó també que s'estudiasse la sessió definitiva dintre d'un context més ample en el que Elx fora una subseu del Museu Nacional d'Arqueologia, en concret fora la seu d'un museu de l'art ibérico nacional. I és que, efectivament, la Comunitat Valenciana, les nostres terres, són l'epicentre de la cultura ibèrica. Així tenim els ilercabons, els edetans, els contestants, que eren uns dels pobles més importants del món ibèric. És més, el grup socialista en el Parlament, el grup socialista va demanar, va presentar una proposta no de llei per a que el Congrés acceptara totes les peticions formulades pel consistori d'Elx referents al tema que ens ocupa. Per tant, pensem que els companys socialistes d'Elx tenen un plan molt, molt ambiciós, molt més inclús que el que està en la moció de compromís, que té molt bona intenció, però se queda això, no? Pues en què se demana un informe jurídic i tal, que nosaltres ho apoyem, ja dic, perquè és un granito d'arena més en lo que volem, no? Que és que la dama d'Elx estiga definitivament en les nostres terres i estiga en la ciutat pues, on se va trobar. I per això la recolzem i és més, agraïm el que compromís pues, estiga ahí també i coincidim els dos grups en què la dama d'Elx que estarà així. Per altra banda, donar la benvinguda al PP de que per lo menos ara s'abstinga perquè durant el govern d'Alberto Fabra en la Generalitat Valenciana pues, se van oposar al regrés definitiu de la dama d'Elx. I dir que, bueno, que això lluny de tendències centrífugues molt a la moda actualment, es tracta simplement no de discutir la propietat de la dama d'Elx, sinó de que la dama d'Elx estiga en Elx, siga propietat de l'Estat o no. Recordem que la dama d'Elx torna a Espanya el 1941 en un intercanvi d'obres d'art que se fa en el govern de Petén, ¿vale? Però que, a pesar d'això, pensem que té que estar en Elx, que és el lloc que li pertoca, i que estiga dintre d'un context més ample d'un museu d'art ibèric, que és on toca que estiga, en la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, el següent punt de l'ordre del dia, a efectes de la convocatòria, per si en els mitjans de comunicació, en alguns ja us ha vist, hi havia un punt, el nou, que era la moció del grup de compromís, perquè l'Ajuntament posa en marxa el vot telemàtic en les sessions plenàries, Compromís demana que se poguera utilitzar les noves tecnologies per a la votació en els propis plenaris. S'està estudiant tècnicament a través dels serveis perquè requereix d'un informe previ de secretaria i de moment el grup va decidir retirar-la fins que estiguin aquests informes. Pues passem al següent, que és el 10, tal com està, que és la moció del grup socialista sobre un nou model salarial i un nou pacte de rendes per a Espanya. Senyor secretari, en comissió.
La comisión ha sido la informativa de servicios públicos del 19 de septiembre y el informe no ha sido obtenido por mayoría.
Muy bien. Pues para explicar la propuesta, te la palabra al regidor del Grupo Socialista, don Javier Serralbo.
Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Socialista presenta esta moción motivada que desde la etapa de gobierno, en esta etapa de gobierno del Partido Popular, la desigualdad salarial se ha hecho más grande, se ha aumentado. Incluso en los años que suposadament estem en una recuperació de l'activitat i descens de la tassa d'atur, els salaris del 40% de la població amb menys sou encara han baixat més, especialment els contractes temporals i especialment els joves. S'ha creat una situació nova en el nostre país que s'ha produït els treballadors pobres, gent que tenint un sou mensual no arriba a fi de mes. S'ha augmentat la proporció de treballadors amb una renda inferior al 60% de la mitjana d'ingressos, que ha passat del 10,8% en 2012 al 13,1% el 2015. Ràtio únicament superada per Grècia i per Romania. Este model que s'ha consolidat en el govern del Partit Popular, de manera que els nous que s'incorporen al mercat de treball ho fan en una reducció del 25% de mitjana respecte a la resta de treballadors. L'actual model salarial d'Espanya està impedint el progrés econòmic i social que s'estenga a la majoria de la gent del nostre país. A més, dels nefastos efectes socials que això acarreja i de la dificultat d'aixes famílies que no tenen per arribar a fin de mes, també, des del punt de vista estrictament econòmic, el model actual té cada vegada menys sentit. Són molts els treballadors, però també alguns empresaris ja, que estan dient que aquest sistema salarial va en contra d'aquesta recuperació econòmica. Si la gent té menys diners de renta per a consumir, evidentment, al final anirà molt pitjor aquest model econòmic. És un fet constatat que el manteniment dels nivells de consum acceptable al nostre país sobre i ser de baixos salaris s'està realitzant a costa d'una disminució de la tassa d'ahorro de les famílies, que és molt, molt preocupant per al futur. L'objectiu prioritari del nostre partit és trencar aquesta dinàmica instal·lada en Espanya de baixos salaris, precarització i aparició dels treballadors pobres. N'hi ha que donar pas a un nou model de salaris decents al nostre país basats en un repartiment més just de la productivitat. Si és certa aquesta recuperació econòmica, té que arribar a tots i a totes. No pot ser enfilar un procés en el qual se deixa abandonar i se tira per la borda a la gent més desfavorida. Per això proposem al plenari prendre mesures per eliminar els fenòmens de precarització dels falsos autònoms i noves formes de superexplotació laboral, fent també increments, afavorir increments salarials anuals que els acords entre patronal i sindicats per lograr que en el 2021 els salaris recuperen el pes que tenien el repartiment de la renta nacional en el període previ a la crisi. Específicament, proposar un increment salarial entre el 2 i el 3% per al 2018 i del 2,5 al 3,5 en els anys successius. Consensuar amb els sindicats un increment salarial gradual del salari mínim interprofessional fins a alcançar els 1.000 euros mensuals al 2020. Derogar la reforma laboral, una reforma laboral que ha produït aquesta situació amb el fi de poder recuperar el poder de negociació dels treballadors. Reforçar el principi de casualitat com única justificació en els contractes temporals, junt a un reforç de les inspeccions de treball perquè aquests contractes siguin realment una ferramenta transitòria i excepcional. Equiparar la pujada salarial dels empleats públics per al 2018 amb l'augment i la inflació, incorporant complements addicionals que permeteixen anar recuperant el poder adquisitiu perdut, així com generalitzar la implantació d'una jornada de 35 hores al sector públic, sense disminució, òbviament, de les retribucions econòmiques. Ficar en marxa un pla de xoc per als joves amb mesures específiques, com la promoció del contracte de relleu i del contracte en pràctiques, i així com una nova regulació de les pràctiques no laborals. Prendre mesures concretes contra l'escletxa salarial del gènere, com l'aprovació d'una llei d'igualtat laboral que, entre altres coses, establisca l'obligatorietat que el salari de tots els empleats, així com la modalitat de contracte, tinguin coneixement públic. Són unes mesures que creiem adequades. Són mesures que han d'anar per a llevar d'una vegada aquesta escletxa salarial que s'han dotat. Tenim i necessitem aquesta recuperació econòmica, però aquesta recuperació econòmica ha d'arribar a tots. No podem augmentar aquesta desigualtat i que uns pocs tinguin la renda de quasi tots els espanyols.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat? Que això de vot, doncs passem a votació, ciutadans.
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
No.
Grup Socialista?
Sí.
Pues queda aprovat. Passem a les explicacions de vot demanades. Té la paraula el portaveu de Ciutadans, don Domingo Vicent.
Moltes gràcies. Bé, quan he llegit aquesta moció m'ha vingut al cap un proverbi xinès molt interessant que diu «Més val llapis curt que memòria llarga». El Partit Socialista, que ara lluita amb Podemos per l'electorat d'Esquerres, oblida que l'infern per als treballadors va començar en el govern de Zapatero, aquell que va negar la crisi sistemàticament, anomenant la desacceleració, i que, fruit de la seva inconsciència, va acabar implementant les primeres retallades als treballadors i treballadores. Després, la història ja la sabem. Com seguís, arriba Mariano Rajoy i s'estenen els contractes temporals. Així, la precarització del mercat laboral és progressiva i algunes dades donen por, i és que el 28% dels nous contractes tenen una durada inferior a la setmana, el 43% una durada inferior al mes. Des de 2009, amb un govern socialista, l'ascens ha sigut imparable i durant el primer trimestre de l'any, segons l'EPA, comptem a 1,1 milions de treballadors precaris. Aleshores, podríem compartir amb vostès que des de l'ego no estem per a llançar castells en l'aire com fa el Partit Popular cada vegada que és una dada d'ocupació. Queda molt per fer, però això no significa que compartim el remei. Tal com diu la seva moció, els rics són cada vegada més rics i els pobres cada vegada més pobres. La desigualtat ha crescut sense fre. Cada vegada, com he dit, hi ha més rics i hi ha més pobres. I damunt la classe mitja l'han dinamitada. Entre uns i altres s'han aconseguit que es reduïsca la mínima expressió. Aquells treballadors que tiren del consum quan fa falta. Però amb fórmules màgiques i cartes per als reis mags, com les que proposen, i ja diguem que l'únic que poden portar és més desigualtat, però sobretot més frustració per als treballadors. Frustració als treballadors als quals ja van fallar una vegada amb la reforma laboral i que amb un intent d'arrinconar a Podemos i tornar a recuperar l'espai perdut estan perdent tota la sensatesa que en altres vegades els ha portat a guanyar els vots dels indecisos i governar Espanya. Si miren els acords que proposen, alguns d'ells, no hi ha per on agarrar-los. En el primer punt, demanen que el govern d'Espanya interferisca en els acords entre patronal i sindicats, sense que es tinga en compte cap altra cap variable, dona igual que passi, pur intervencionisme, això és el que proposen. Haig de reconèixer que cara a la galeria queda bé, però alguna cosa tindrà que veure el sector, l'empresa, l'evolució de l'economia, l'evolució dels preus. A més, si el que es preocupa és la renda disponible que tenen els treballadors, també n'hi ha altres aspectes que haurien de tindre en compte, que encara serien necessàries altres més baixades de l'IRPF o baixades de la contribució. En el segon punt, demanen un increment gradual del salari mínim. Podem estar d'acord que el salari mínim és indigne i que cal millorar-lo fins a estàndards europeus, però també s'haurà de tindre en compte els efectes de la seva pujada en altres col·lectius. L'última pujada del salari mínim interprofessional va impactar de ple en els autònoms societaris, pujant el rebut de l'autònom un 8% i ficant en risc la viabilitat de moltes microprimes. Per explotar autònoms sí que es fiquen d'acord Partit Popular i Partit Socialista. La derogació de la reforma laboral ja l'han tinguda damunt la taula més vegades. Sabem de sobre la nostra postura. No es pot derogar sense tindre un nou model preparat. Tornar a la situació anterior a la reforma laboral ens deixa en el mateix model que ens ha dut històricament a liderar les taxes d'atur en Europa. I si creuen que la temporalitat s'acabarà enviant més inspeccions als centres de treball, és que definitivament no coneixen a fons el problema. La dualitat és un dels grans problemes del mercat laboral, però no s'acabarà perseguint els empresaris.
Està acabant, senyor Vicent, per favor.
Sí, disculpa. La temporalitat és resultat d'un sistema arcaic i pervers que ha promogut l'existència de treballadors de primera i de segona, la majoria d'aquests últims jovens. Cal ser atrevits i ambiciosos. Ciutadans proposa un contracte únic i indefinit, la motxilla austríaca, xecs de formació per als treballadors, en definitiva un gir de 180 graus. Això sí que és innovació. Nosaltres no anem a ser qui neguem que existís una desigualtat fruit de les polítiques passades de governs socialistes i populars. No anem a ser qui neguem l'evidència de la contratació precària, però tampoc anem a ser qui participi d'aquest enganyabobos que proposen i que sols generaran més frustració als treballadors. Moltes gràcies.
I tanquem així el nostre programa Protagonistes d'avui. També escoltàvem en directe la senyal del plenari ordinari del mes de setembre al consistori, però a l'actualitat esportiva arribem a les dues. Es deixem amb Javi Mata i Mònica Benavent, perquè avui és moltíssima l'actualitat esportiva que tenen que contar nosaltres. Ens acomiadem fins demà a partir de les 12 i sin que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Vila-real te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Eila Gil i Núria Goterris et presenten Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada, una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
Bona vesprada, company. Doncs ja preparat així en l'estadi de la Ceràmica per a apostar.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Vila-real Sports. Ràdio Vila-real.
2:04. Conec a Javi Calleja des del dia que va vindre. No ha tingut molta relació amb la majoria dels futbolistes que han passat per el Vila-real. Sí, alguns, en alguns bona, en altres no tan bona, en altres roïn. Però en Javier Calleja sempre, 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 sempre ha tingut una relació especial. El senyor Henares, un servidor. Se pot dir que vam créixer en això del futbol junts, de la mà. Des del principi hem tingut un feeling especial i torna a dir, pot ser dels pocs futbolistes en els que tinc una relació se pot dir més allà del futbol més propera a la personal. Claro. No sé si alegrar-me o ficar-me a pegar cabotades contra la paret. Encara estic decidint-ho. Sempre sóc dels que confia en la gent i intento donar-les un pot d'esperança, un pot de confiança, no? I a voltes me dol les coses que se diuen de la gent que està així, perquè al final seran més torpes o menys, més listos o menys, però hi ha gent que, bueno, pues, penses que no mereixen un tracte o no mereixen, no sé, un linxament d'ixe calibre. Claro, en Calleja al front del Villarreal, la veritat és que va ser una situació estranya. Primera, per lo que vos contava ara. Segona, perquè és molt bon tio. I el futbol és massa consagrat. Però sabeu el que vos dic?